constatat que cap candidat no ha mostrat la seva voluntat de sotmetre's a investidura dins d'aquests 10 primers dies.
Guanyar temps per negociar no pot voler dir amagar-se i amagar el cap sota l'ala.
Responem que el compromís del president és tornar a associar un ple d'investidura.
I he traslladat que en cap cas el meu grup s'abstindrà o donarà suport a cap altre candidat. Ho dic per no fer-nos trampes al solitari.
El grup parlamentari del PSC Units per Avançar i el grup parlamentari de Junts per Catalunya, que sí que han expressat la seva voluntat d'explorar la possibilitat de proposar un candidat a la investidura en el transcurs dels dos propers mesos.
L'estiu passat va ser molt polític, amb eleccions per a la presidència espanyola el dia 23 de juliol i el posterior escenari de pactes, i aquest estiu també ho serà. Data límit per a la investidura, el 26 d'agost. Si no l'aconsegueix ningú, es passa automàticament a les eleccions per a la presidència de la Generalitat a l'octubre. També tindrem un estiu políticament mogut a França, amb eleccions legislatives a finals de juny i segona volta a començaments de juliol. La nostra corresponsal a Perpinyà ens farà una radiografia de l'extrema dreta francesa a la Catalunya Nord, on té cada vegada més presència.
Catalunya nit.
La Fórmula 1 enlluerna i indigna al centre de Barcelona. Milers de persones han estat durant hores darrere les tanques per veure els monoplaces, però també n'hi ha hagut centenars que han protestat. Rússia i Corea del Nord estrenyen llaços fins al punt que Putin i Kim Jong-un han firmat un acord de defensa mútua. Si Pyongyang fos atacada, Moscou l'assistiria militarment i viceversa.
No tinc cap dubte que aquest poderós tractat firmat pels nostres dos països serà molt constructiu, prospectiu, bo per a la pau i per als interessos fonamentals dels nostres pobles.
Més de la meitat del territori català és forestal i un 40% dels propietaris d'aquests boscos són dones. Us en presentarem algunes.
Per tant, ara gestiono un total de 325 hectàrees aproximadament. T'adones que el bosc és com un hort, que l'has de podar, que l'has de treballar i que l'has de... Bueno, que n'has de tenir cura i que, per tant, no pots deixar-lo perquè, si no, el bosc s'ofega, els pins es moren, s'atropellen els uns als altres...
Stonehenge és un dels monuments més turístics del Regne Unit i just ara moltes persones s'hi acosten per celebrar-hi el solstici d'estiu. Avui les peces megalítiques han estat tacades de color taronja amb una acció reivindicada per l'organització ecologista Just Stop Oil. A l'escola Tau de Sant Cugat avui han tingut de mestre un home acostumat a actuar davant d'estadis de tot el món, Steven Van Zandt, el guitarrista de Bruce Springsteen. Our main
interest. El nostre interès principal no és dir als estudiants què han de pensar, sinó explicar-los com han de pensar. Així que els preguntem qui és el seu artista favorit i no hi ha cap resposta equivocada.
I abans d'acabar l'informatiu, sentirem com d'emocionat està el nostre company Adam Martín, que ja té a les seves mans l'Ondes pel podcast Gent Normal. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Prop de 38.000 persones han assistit aquesta tarda a l'exhibició de Fórmula 1 que ha desembarcat al Passeig de Gràcia de Barcelona. Des de les 10 del matí, els primers fans s'han col·locat darrere la tanca de seguretat que delimitava el circuit per assegurar-se una bona visibilitat a primera fila. Això, Cèlia Forment, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha provocat aglomeracions de gent als voltants de Plaça Catalunya, tot el públic. No sé si ha aconseguit veure bé els monoplaces.
Doncs sap greu perquè no tothom que ha vingut al Passeig de Gràcia ha aconseguit veure els seus pilots preferits. De fet, els laterals del Passeig de Gràcia per sota del carrer Aragó s'han col·lapsat i durant tota la tarda ha estat difícil accedir-hi pels carrers transversals al recorregut Aragó, Diputació i la Gran Via. Per creuar de banda i banda calia baixar fins a la Plaça de Catalunya i això ha agafat alguns vianants desprevinguts. Per tant, només els més intrèpids han pogut veure el show.
Hem portat el taburet per poder aixecar-nos i poder veure els cotxes a través de tota la multitud.
Lo único que ya ves cómo está esto, ¿no? Que no cabe un alfiler.
Intentaré pujar, però no sé com. He buscat també la parada de l'autobús, però res, no hi ha manera.
No tothom ha pogut veure els automòbils de Fórmula 1, Fórmula 2 i Fórmula 3, però sí que els han pogut sentir. El brugit del motor dels monoplaces ha arribat a un pic de 111 decibels, un nivell molt per sobre dels 75 decibels que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera dolorós.
Déu-n'hi-do, doncs aquesta ha estat precisament una de les crítiques de les entitats veïnals. N'hi ha hagut moltes altres i també dels ecologistes que s'han manifestat també aquesta tarda en contra de la contaminació i el soroll que comporta aquest esdeveniment.
Sí, a només 300 metres de l'exhibició, unes 400 persones, veïns i membres d'entitats de Barcelona, han tallat el carrer d'Aragó per rebutjar que la Fórmula 1 s'hagi fet just al centre de la ciutat. Jordi Elkström, portaveu de l'entitat Eixample Respira, critica el model basat en grans esdeveniments que diu promou el govern municipal.
És incoherent que hi hagi un circuit de Fórmula 1 en centre de la ciutat de Barcelona per tota la contaminació que suposa, per tot el soroll que suposa i per un altre costat, perquè va en contra totalment del model de ciutat que volem. No pot ser que apostem per un model de ciutat que sigui basat en macroesdeveniments que exclusivament turistifiquen, exclusivament privatitzen espai públic de totes i a la vegada el que fa és que s'expulsa totes les veïnes de la ciutat.
A aquesta hora queden aficionats al recinte de la Fun Zone, habilitada amb una carpa a la Plaça de Catalunya. L'entrada és gratuïta, oberta a tothom amb reserva prèvia, i a dins hi ha oferta gastronòmica, música, simuladors i marxandatge de la Fórmula 1. Hi ha entrades disponibles fins al 22 de juny. I una última cosa, Manel, a les 8 del vespre s'han començat a aixecar gradualment les restriccions de mobilitat al centre de la ciutat per garantir l'habitual circulació de vehicles privats i també de transport públic ja aquest dijous al matí.
O sigui que demà a primera hora ja en principi torna de la normalitat, al centre de la ciutat.
Exactament.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Cèlia Forment. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
El president del Parlament, Josep Rull, activarà el 26 de juny, o sigui, d'aquí justament una setmana, dimecres, el compte enrere dels 2 mesos per poder investir president de la Generalitat. Rull no ha pogut proposar cap candidat pel ple de la setmana que ve perquè tant Salvador Illa com Carles Puigdemont li han demanat més temps per sumar suports. Martí Ferrero, com queda ara el calendari de la investidura?
Doncs mira, el més immediat és aquest rellotge que el president activarà dimecres de la setmana que ve. Rull firmarà una resolució que presentarà al ple de la cambra per ser debatuda però no votada, és a dir, que no es posarà en qüestió l'inici del compte enrere.
Em correspondrà de dictar una resolució que signaré el dimecres dia 26 per tal d'iniciar el còmput de termini de 2 mesos que estableix l'Estatut de Catalunya.
Com que aquest acte equivalent a un ple d'investidura serà el 26 de juny, la data límit per investir president de la Generalitat serà el 26 d'agost.
I això és així perquè la ronda de consultes del president del Parlament per designar candidat ha acabat sense cap candidat designat.
Sí, Rull ha explicat que l'encàrrec ha quedat desert, però que tant el PSC com Junts li han expressat la voluntat de portar els seus candidats a la investidura més endavant. En el cas dels socialistes, Illa li ha demanat més coll per pactar amb Esquerra i els Comuns i ha aprofitat per tancar la porta a les aspiracions de Puigdemont.
Li he traslladat que en cap cas el meu grup s'abstindrà o donarà suport a cap altre candidat. Ho dic per no fer-nos trampes al solitari.
Malgrat dependre de l'abstenció del PSC, Junts també vol anar a la investidura de Puigdemont, però no ara. El seu president de grup, Albert Batet, ha deixat en suspens la data de la tornada de l'expresident, que no serà dimecres que ve, donat que el ple de la setmana que ve no serà d'investidura.
Això ja és una pregunta que li haurien de fer amb ell, perquè és una pregunta més personal. En aquest cas, responem que el compromís del president és tornar a ser un ple d'investidura.
I des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu parlamentària, Marta Vilalta, retreia els uns i els altres que s'amaguin.
Guanyar temps per negociar no pot voler dir amagar-se i amagar el cap sota l'ala.
El dilema ara, investidura abans del 26 d'agost o noves eleccions el 13 d'octubre.
Pere Aragonès ha avisat a Pedro Sánchez que deixi de ser ambigu sobre el finançament singular per a Catalunya si vol que Esquerra doni suport a la investidura de Salvador Illa. Jordi Arbat.
Sobre aquestes negociacions, Pere Aragonès demana als socialistes que parlin clar i que la seva aposta no signifiqui un nou cafè per a tothom.
No ens faríem cap favor si pretenguéssim jugar als equívocs. Que ningú intenti diluir amb la idea de singularitat el que hem estat defensant. I que ho intenti diluir en un nou cafè per tothom.
Pedro Sánchez ha assegurat que reconeixerà la singularitat econòmica de Catalunya, passi el que passi, com ja havia acordat amb el seu pacte amb Esquerra.
No estamos hablando de la investidura del señor Illa o no, estamos hablando de que efectivamente este gobierno y esta mayoría parlamentaria tiene ese compromiso con las distintas fuerzas parlamentarias.
Sánchez ho ha dit per rebatre la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que li havia retret que el PSOE només es compromet amb els catalans quan li cal per regovernar. Per la seva banda, la ministra María Jesús Montero ja ha anunciat que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera, reclamat, recordem-ho, pels consellers populars d'Hisenda, al mes de juliol.
I Pere Aragonès, que avui també és notícia perquè, juntament amb Marta Rovira, s'ha afegit al manifest de militants i dirigents d'Esquerra Republicana. S'aprofundeix, per tant, la divisió entre partidaris i detractors del lideratge d'Oriol Junqueras. Més de 700 persones, entre afiliats i càrrecs del partit, ja han signat un escrit que demana aire nou a la cúpula republicana. Àlex Giralt Robert.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'ara número 1 d'Esquerra ha assegurat que és un conjunt de firmes que no va contra ningú.
Com a militant de base, subscric el que diu aquest manifest, perquè aquest manifest no parla de cap persona, de ni una. No confrontem persones, perquè això no va de confrontar persones.
A banda de Rovira i el president de la Generalitat en funcions, també s'hi ha sumat Josep Maria Jové, home fort dels republicans al Parlament. En paral·lel, el president dimitit d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat des de RAC1 que s'abordin els debats interns al si de la formació i no als mitjans.
Els debats interns s'han de fer internament. Els draps, siguin bruts o nets o el que sigui, sempre és millor rentar-los i estendre'ls a dins de casa.
Fonts de l'entorn de Junqueras, que per ara no ha firmat el text, consideren que amb aquest moviment les veus crítiques amb ell miren de torpedinar la seva intenció d'optar la reelecció com a president d'Esquerra.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. A les Illes Balears, el president del Parlament, Gabriel Lesent, ha demanat disculpes per haver estripat una foto de víctimes del franquisme. L'oposició li exigeix que plegui, però ell assegura que no pensa dimitir. Per la seva banda, la plataforma Memòria de Mallorca s'ha concentrat aquesta tarda davant del bust d'Aurora Picornell i per demà ha convocat una protesta a les portes del Parlament. Palma, Arnau Maimó.
La família d'Aurora Picornell es va quedar garratibada quan va veure que el president d'extrema dreta del Parlament Balear, Gabriel Lesent, estripava la seva foto. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el seu renebot, Miquel Tortellà, ha explicat què va pensar.
Que pari mentida que un senyor amb estudis faci aquest desbarat incomprensible. No té nom.
Desenes de persones s'han reunit aquesta tarda davant del bust d'Aurora Picornell, que hi ha a Palma per reivindicar la seva figura, feminista, sindicalista i comunista assassinada pels feixistes. El seu renebot ha dit que estan cansats de bronques polítiques en un tema tan sensible com la memòria democràtica.
Això és una cosa que s'haurien de seure totes les classes polítiques, tots els representants, i vol dir que hi ha una cosa que sigui de sumar, no de restar, perquè apareixen dos ases que cadascú tira contra el costat opost.
La plataforma Memòria de Mallorca ha convocat una concentració demà al matí a les portes del Parlament a Palma per continuar exigint la dimissió del president de la cambra.
La violació en grup d'una nena jueva de 12 anys enmig d'insults antisemites han commocionat la societat francesa. Tres menors, també de 12 i 13 anys, han estat detinguts per l'agressió. Uns fets que han condicionat les últimes hores de la campanya electoral francesa. París, Isabel Galí.
Bona nit. Una violació en grup d'aquesta adolescent jueva que ha entrat en barrina a la campanya, malgrat la delicadesa del cas. Els tres joves detinguts dimarts de la nit, de 12 i 13 anys, haurien insultat la víctima dient-li jueva bruta i un d'ells hauria confessat que ho va fer com a venjança pels palestins. Dos estan acusats de violació agreujada, amenaces de mort, violències i injúries i extorsió. I el tercer, de 12 anys, testimoni, hauria gravat els fets. Segons ha informat la fiscalia, la van fer entrar a la força en un hangar a prop de casa seva, en un municipi de la perifèria nord-oest de París, on hi hauria hagut l'agressió. Uns fets gravíssims que han estat condemnats per tots els líders polítics sense excepció. El president del Reagrupament Nacional i candidat de l'extrema dreta, Jordan Bardella, ha promès combatre l'antisemitisme que abat França des del 7 d'octubre. I el líder de l'esquerra alternativa de la França insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciat el crim per antisemita. Això no ha evitat que Marine Le Pen ho aprofités per assenyalar l'estigmatització dels jueus per part de l'extrema esquerra. Això mentre la direcció del seu partit ha retirat el suport a un candidat a les legislatives que mantenia un tuit del 2018 on qualificava de just l'Holocaust.
Doncs continuem a França, perquè després del revés dels resultats de les eleccions europees, el president francès Emmanuel Macron va decidir convocar eleccions legislatives. Els sondejos apunten a una victòria del Regrupament Nacional i això ha obert debats intensos al si de la societat. Connectem amb la nostra corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Laura, a la Catalunya del Nord, l'extrema dreta ja fa anys que obté bons percentatges i fins i tot hi té representats electes, eh?
Efectivament. Actualment, a més del Vall de Perpinyà, les quatre diputades de l'Assemblea, que s'acaba de dissoldre, són de l'RN. El partit liderat per Jordan Bardella. I en Gauthier Sabrià és sociòleg, ens en parla.
Votar per l'extrema dreta crec que ara és quasi més una gimnàstica que es fa de manera natural a Catalunya Nord. Veiem com cada cop més hi ha vots cap a l'extrema dreta. De fet, a cada elecció, l'extrema dreta guanya votants a Catalunya Nord.
Per Sabrià, Catalunya Nord és com un laboratori.
Els votants de les classes més populars es retroben amb aquest vot, perquè tens un partit que es presenta cada cop com la veu del poble. I a més, quan suposa el Macron que representa l'elitisme, doncs tot això encaixa molt bé. Però a la vegada, crec que el que és destacable és que l'extrema dreta també ha començat a fer el joc del liberalisme, malgrat tot. És a dir, que pot anar a pescar una mica amb tots els perfils d'habitants de Catalunya Nord.
Laura, avui ens proposes fer un retrat de l'estat actual del territori a través de representants de diferents sectors.
Exactament. Comencem amb el món pagès, que lamenta la dissolució del govern actual perquè interromp les negociacions iniciades arran de les protestes dels darrers mesos. Gerard Majoral és el secretari de la Federació Francesa de Productors de Fruita.
Avui tot el que s'hem demanat per ara, tot és arrestat i malauradament aquesta decisió arriba en un moment crucial per l'agricultura del nostre departament, de Catalunya Nord i francesa també.
Aquest pagès, que és antic jugaire de l'USAP, Gerard Majoral, analitza l'augment del vot als extrems.
Avui hi ha resultats per jo, és la consecració que hi ha per això qualcom que va pas bé i se cal posar les bones qüestions, un tremen aquest malviure continuarà d'existir i farà veure un munt de mal.
Laura, a la Catalunya Nord hi ha quatre places de diputats que actualment són totes en mans de l'extrema dreta. Com reacciona l'esquerra que a nivell francès, recordem-ho, s'ha unit ara sota el nom de Front Popular?
L'esquerra no té cap altra opció que unir-se si vol intentar revertir la tendència. La Geraldina Morales és responsable sindical.
La resposta és que el que espera la gent és una verdadera revolució en la seva vida. No és l'immigració la primera preocupació de la gent. La primera preocupació de la gent són els salaris, poder viure del treball que tenen, els joves també.
Per tant, ens podem imaginar un futur govern i primer ministre d'extrema dreta?
Aquesta és la pregunta que hem fet al professor universitari Joan Peitaví de Xona, que no ho veu com un daltabaix.
L'arribada d'una extrema dreta a nivell estatal ens canviarà la vida mental, perquè a França tot passa a nivell estatal. Perquè si ens hi fixem, a la Catalunya del Nord ja tenim l'extrema dreta amb 4 diputats, amb alcaldies i coses d'aquestes. Ens ha canviat la vida? No, jo no tinc pas la impressió.
La resposta la tindran les urnes amb la primera volta el 30 de juny i a la segona amb tot el joc de les aliances el 7 de juliol.
Molt bé, i el que passi ens ho explicarà aquí el Catalunya Nit, la Laura Bertran. Moltíssimes gràcies, Laura. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Corea del Nord i Rússia s'ajudaran mútuament en el cas que un dels dos sigui atacat. L'acord s'ha anunciat a la capital nord-coreana durant la visita oficial del president rus Vladimir Putin, que s'ha reunit amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Tots dos han mostrat plena sintonia sobre la invasió d'Ucraïna i l'aposta nuclear nord-coreana per impulsar un nou ordre mundial. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
Bona nit. El president rus ha regalat una limusina a Kim Jong-un que han conduït alternativament amb la sintonia que han exhibit enfront d'Occident durant tota la cimera. Aliat històric de Pequín i Moscou, Corea del Nord ha firmat amb Rússia un acord integral que preveu assistència mútua en cas d'agressió. Escoltem el líder nord-coreà.
No tinc cap dubte que aquest poderós tractat firmat pels nostres dos països serà molt constructiu, prospectiu, bo per a la pau i per als interessos fonamentals dels nostres pobles, un impuls per a la creació d'un nou món lliure de dominació, la subjugació, l'hegemonia i l'autoritat unilateral.
Potser no veurem soldats nord-coreans al Donbass, però pot resultar més senzill justificar l'enviament de munició i míssils nord-coreans al front ucraïnès que denuncia Occident. A canvi, ajuda econòmica russa per al paupèrrim règim de Kim Jong-un. I potser l'acord, i això és el que té amb Occident, també pot facilitar el desenvolupament del programa nuclear i de míssils de Corea del Nord. Rússia va vetar al març que continuessin les inspeccions al programa atòmic de Kim Jong-un, previstes per les sancions de l'ONU, que Moscou havia subscrit en el seu moment al costat dels Estats Units i la Xina.
Catalunya Nit.
L'Ajuntament de Tarragona denuncia que han estat víctimes d'un cas d'espionatge vinculat a l'adjudicació del contracte de la brossa. Confirmen que s'ha fet un seguiment del telèfon de la funcionària que gestiona el concurs i tenen indicis que també han espiat el mòbil personal de l'alcalde Rubén Viñuales. Tarragona, Ricard Boigas.
Els partits s'han mostrat indignats davant d'una situació que han definit de preocupant i molt greu. La portaveu del govern, la socialista Sandra Ramos, ha dit que la investigació va arrencar arran d'una denúncia de la funcionària que gestiona l'adjudicació d'aquest contracte de 230 milions d'euros a la Guàrdia Civil.
L'Ajuntament ha estat víctima d'un espionatge, no sabem per part de qui, que ha afectat com a mínim a una funcionària pública i presumptament també a l'alcalde d'aquesta ciutat. Els fets són d'una gravetat important.
La primera prova pericial ha determinat que el telèfon personal de l'alcalde Rubén Viñuales també té instal·lat un programa espia. Si la segona prova ho confirma, s'afegiran a la denúncia. La Junta de Portaveus Municipal ha acordat que el ple de divendres faran una declaració institucional per condemnar els fets i demanar que no es tanqui la investigació fins que no es descobreixi qui hi ha darrere d'aquest cas d'espionatge.
Parlem ara de les hores extres, una qüestió que s'està convertint en el cavall de batalla de les negociacions per la reducció de la jornada laboral. Posem el focus a Catalunya, on més de la meitat d'hores extraordinàries no es cobren. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Podríem dir que una de cada dues hores extres la treballem gratis.
Sí, Manel, mira, ara t'ho explico en dades. L'any passat es van fer més de 40 milions d'hores extres a Catalunya i el 55%, més de 20 milions d'hores, es van fer de franc, segons un informe de la UGT. A l'any cada treballador pot fer unes 80 hores extres que s'han de cobrar en diners o festa, però sovint tenen el mateix preu que les hores ordinàries. Aquest sindicat ha reclamat que es modifiqui, com explica Núria Gil.
Hi ha convenis col·lectius en el que sí que tenim aquest increment, però també hi ha convenis col·lectius on no tenim registrat això i nosaltres hem presentat una reclamació col·lectiva davant del Comitè Europeu de Drets Socials reclamant que les hores extraordinàries han de retribuir-se com a mínim un 25% superior al que val una hora ordinària.
També han fet un mapa de quins són els col·lectius que fan més hores extres, eh?
Doncs mira, són tècnics i professionals científics, intel·lectuals, els treballadors de l'hostaleria i també els de la banca. Precisament, gràcies a aquest últim col·lectiu, es va impulsar fa 5 anys el registre de control horari de les jornades laborals per evitar precisament situacions d'abús en les hores extres. Però les dades canten i ha quedat demostrat que no funciona o que les empreses no l'apliquen.
Molt bé, moltes gràcies, Carme, i plegarem a l'hora avui.
Això sí, sempre.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Quatre minuts i mig per arribar a 2:15 de la nit, els Mossos i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desmantellat la principal màfia d'haixix de Catalunya de l'última dècada que operava per mar. Aquesta organització criminal estava instal·lada a Màlaga i es coordinava amb una altra de Catalunya per desembarcar la droga a les cales de la Costa Brava. Aquest fet, que ha activat les alertes de la policia, i és que al litoral català hi han augmentat i molt aquest tipus d'operacions. Maria Costa.
La investigació ha durat 9 mesos. S'han detingut 40 persones, s'han detectat 19 desembarcaments i s'han intervingut més de 18 tones de droga, tal com ja va avançar Catalunya Ràdio. Tot va començar al setembre a Begú, al Baix Empordà, quan una furgoneta plena de droga es va quedar encallada a la sorra. A dins hi havien 5,3 milions d'euros, però els autors havien fugit per cames. El 70% de l'haixix que s'intervé a Catalunya entra per mar. Antoni Celleres, inspector i cap de l'àrea central de crim organitzat.
El trasllat d'organitzacions que estan assentades al sud de l'Estat, que venen a realitzar introducció de haixix a Catalunya, ens preocupa i molt. Possiblement sigui per la pressió que ha exercit l'Estat amb les operacions Oconsur al sud d'Espanya, que va motivar que aquestes organitzacions busquessin llocs més, entre cometes, atractius.
Els desembarcaments de drogues s'han fet principalment en cales de Roses, Cadaqués, Begú, Llafranc i Tossa de Mar.
L'acusat de violar i agredir brutalment una menor la nit de la Castanyada a Igualada l'any 2021 va buscar a internet les paraules noia violada 3 dies després dels fets. Oriol Pujador.
Avui, en el judici per aquesta violació, han declarat els Mossos que van investigar el telèfon mòbil de l'acusat. A banda d'aquesta cerca que deies, noia violada, també hi han trobat 2 captures de pantalla que el detingut va fer de manera accidental amb el seu mòbil i amb la ruta de Google Maps per arribar fins a casa seva des del lloc dels fets.
Luego la más relevante es a las 6:15, que es en el momento que presuntamente está así persiguiendo a la víctima y lo posiciona justamente, incluso coincide con la geolocalización que da el teléfono de la víctima, que lo posiciona en la avenida Europa, incluso se observa el lugar de los hechos.
Els Mossos també han confirmat que l'acusat va llegir 2 notícies sobre la violació després dels fets. Ell, l'acusat, és previst que declari demà o divendres.
Primera cirurgia làser de tot Espanya per tractar un tumor cerebral maligne inoperable. L'han fet a l'Hospital del Mar a un home de 45 anys que ja s'havia sotmès a 2 cirurgies prèvies i que s'havia quedat sense possibilitat de tractament. Gràcies a aquesta intervenció, el pacient ara té més esperança de vida. Maria Fernández Noguera.
L'operació amb làser ha permès eliminar del tot el tumor amb una tècnica molt poc invasiva. Ara bé, com que era maligne, es preveu que en el futur tornarà a sortir, de manera que s'ha aconseguit allargar la vida del pacient, però no se sap quan. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la coordinadora del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, Glòria Villalba.
En el món se han hecho algunos pacientes con esta técnica y en algunos pacientes se ha conseguido añadir una supervivencia de 1 año. En nuestra opinión es bastante, porque piensen que estamos hablando de un tumor muy maligno cuya media de supervivencia haciendo todos los tratamientos son 17-18 meses.
Abans de l'operació, el pacient va rebre una teràpia a l'Institut Goodman per traslladar funcions cerebrals, com la parla, a una altra zona del cervell, lluny del tumor, per preservar-les. És el primer cop al món que es combina aquesta teràpia amb la cirurgia làser per atacar un tumor cerebral. La intervenció amb làser es va fer fa 1 mes i es considera un èxit perquè per ara l'home es troba bé i no no té seqüeles importants. Es diu Raül i té 45 anys.
Tinc ganes de viure i, tot i que he tingut la vida molt plena, i tinc ganes de viure i de continuar endavant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. Per això donem suport als emprenedors per mitjà de Microbank amb 100.000 microcrèdits l'any. Atenem la gent gran amb més de 1.600 gestors sènior i participem en milers de projectes socials amb més de 17.000 voluntaris. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we will gear up for the highly anticipated Formula One happening this week in Catalonia. And we will explore how this event adds a new dimension to the Barcelona-Madrid rivalry.
Feeling the Sync, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades en lo Manel Elias.
És el moment en què dos activistes de l'organització ecologista Just Stop Oil llançaven pintura taronja sobre algunes de les peces megalítiques del monument de Stonehenge, a Anglaterra. Els activistes que han estat detinguts han mirat de treure profit de l'atenció mediàtica que rebrà aquest espai en les pròximes hores, quan s'esperen milers de visites per veure el solstici d'estiu des d'allà. Montse Pujol.
Els dos activistes reclamaven amb aquesta acció que el govern britànic signi un tractament legalment vinculant per eliminar gradualment els combustibles fòssils de cara al 2030. El monument de Stonehenge és patrimoni de la humanitat de la UNESCO i un dels llocs turístics més visitats del país. La plataforma Just Stop Oil ha guanyat força darrerament al Regne Unit per les seves protestes ambientals disruptives, tallant carreteres importants o interrompent esdeveniments culturals i esportius, i fins i tot llançant sopa en un quadre de Van Gogh. It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a ring.
Les propostes internacionals són una de les apostes del Festival Grec. Avui s'han presentat dos dels muntatges que es podran veure aquest mes de juliol al Teatre Nacional de Catalunya en el marc del Grec. Ens els explica la Marta Vives.
El prestigiós director polonès Krzysztof Barlikowski debuta al Grec amb el muntatge Elisabeth Costello a partir del personatge homònim del Nobel de Literatura Kutzi. El polonès porta escena a la novel·la de l'escriptor sud-africà per plantejar un debat teatral sobre qüestions tan incòmodes com el destí dels animals, la injustícia social o l'exclusió de la gent gran. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional de Catalunya.
Parla d'un personatge que és una naturista que defensa el món, els animals, amb totes les seves contradiccions. És com un viatge per la vida fins al final de la vida, que ja sabem tots quin és, no?
D'altra banda, l'argentí Gerardo Salinas i el belga Junior Motombeni presentaran el seu projecte de creació col·lectiva titulat What the Fuck, on estableixen un diàleg entre l'art i la ciutat de Barcelona. Gerardo Salinas explica quin és el punt de partida.
Y la pregunta que nos hicimos con este grupo de 17 performers de diferentes disciplinas artísticas, diferentes bagajes culturales y referencias culturales y de diferentes edades es ¿cuáles son los fuegos que arden en la Barcelona de hoy?
Des de la dramatúrgia urbana i juntament amb un grup d'artistes de la Barcelona més diversa com Cati Sey o Mamadou Diallo, el muntatge reflexiona sobre el sentiment de pertinença. Es podrà veure del 4 al 14 de juliol al TNC.
Is this really where you want to spend the rest of your life?
You know I don't.
Then this is our only ticket out of here.
Alien tornarà a terroritzar els cinemes aquest estiu. El 15 d'agost s'estrenarà una nova pel·lícula de la saga Romulus i el director, l'uruguaià Fede Álvarez, aposta per tornar al terror espacial que caracteritzava el film original el 1979. El cineasta és a Barcelona per presentar-la als exhibidors de tot el món en el marc del Congrés de Cine Europeu amb l'objectiu de convertir-la en un dels èxits de taquilla de l'any. Marc Garriga, tu has estat amb ell i has pogut veure uns minuts de la pel·lícula. És realment un retorn als orígens?
Absolutament. Per l'estètica, per la història, pels lligams amb el cinema de Ridley Scott, que n'és el productor, i Fede Álvarez ho ha rodat de manera que recupera la senzillesa i la puresa d'aquell Alien.
La primera pel·lícula és muy sencilla dentro de todo. Es siete personajes, van muriendo uno tras de otro, y cuando ya se murieron tres, hay uno que dice, voy a ir al sótano a buscar esto. ¿Te acompaño? No, estoy bien. No, ¿cómo que estás bien? Murieron tres ya. Bueno, y va igual y se muere. Esto no es así, es un poco más sofisticado, pero sí es un intento de llevarla de nuevo a su pureza del cine de terror.
Marc, explica'ns on se situa aquesta pel·lícula dins la franquícia.
Doncs concretament 20 anys després del primer film i abans del segon, amb personatges i escenaris nous, això sí. Només repeteix el xenomorf, tot i que Álvarez incideix en tot allò que el fa més humà.
Si es un monstruo que tiene muy poco humano, es un animal. Bueno, y un animal todos entendemos más o menos. Te mata porque quiere comer, el xenomorf no entiende ni por qué te mata. No, nadie piensa que el xenomorf se come a la gente. Y eso es lo que da miedo, el no entender el elemento humano. Por eso uno de los pósters que está por ahí es, se le ven los dientes, y los dientes son superhumanos, y eso es lo que da miedo.
En tot cas, no creu que Hollywood s'hagi quedat sense idees i per això recorre sovint a les sagues. Diu que els bons guionistes estan segrestats per la televisió i a més creu que si intentes fer una pel·lícula de terror espacial amb criatura, has de fer Alien o et diran que estàs copiant.
Bruce Springsteen farà demà el primer de dos concerts a l'Estadi Olímpic. El seu guitarrista, productor i conseller, Steven Van Zandt, ha aprofitat per trobar-se amb alumnes de l'Escola Tau de Sant Cugat del Vallès i fer de professor dins del seu projecte Teach Rock. Marc Ruiz.
El Teach Rock pretén aprofitar els gustos musicals i els coneixements dels alumnes per estudiar altres matèries. A l'Escola Tau de Sant Cugat, per exemple, han parlat del colonialisme i de l'apartheid arran de l'activisme de Steve Van Zandt. I haver estudiat la música de Beyoncé els ha fet descobrir Aretha Franklin, el gospel o la lluita pels drets civils. Our main
interest. El nostre interès principal no és dir als estudiants què han de pensar, sinó explicar-los com han de pensar. Així que els preguntem qui és el seu artista favorit i no hi ha cap resposta equivocada.
Pensant, a més, creu que cal canviar el mètode d'estudi perquè qualsevol adolescent pot accedir al coneixement a través del mòbil. I alerta que ja no serveix ensenyar als alumnes una matèria avui perquè l'apliquen en el futur, sinó que han de poder aplicar immediatament allò que aprenen.
Això no funcionarà amb aquesta generació. Els has de donar alguna cosa que puguin fer servir ara. Tot ha de ser ara. Així que els donem alguna cosa que sigui pràctica, que puguin fer servir i entendre les seves vides per enriquir-les ara mateix.
Right now. Steven Van Zandt ha explicat als alumnes com va aparèixer la primera generació d'adolescents als Estats Units dels anys 50 i la seva vinculació amb el naixement del rock.
Ens hi ha cabut el rock i moltes altres coses, però com ens passa cada dia, hi ha moltes notícies que no caben en un informatiu d'una hora i tampoc ens cabrien si l'informatiu durés 24 hores. Per exemple, Sergi Molero, sotseditor del Catalunya Nit. Un exemple de notícia que avui no ha entrat en aquest informatiu.
Doncs mira, la d'un concert inesperat. La banda nord-americana REM ha tornat a tocar tots junts després de 15 anys. Ha estat en una sola actuació, una sola nit, la setmana passada, just després que els fessin entrar al Songwriters Hall of Fame, una entitat que preserva i celebra el llegat dels grans compositors del nostre temps. El cas és que, després de l'acte, en què se'ls reconeixia com a compositors dignes d'entrar en aquesta categoria, Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills i Michael Stipe van treure els instruments acústics i van interpretar aquesta cançó. That's me in the corner. Spotlight, losing my religion. Evidentment la reconeixes, oi, Manel?
És un himne.
Sí, un dels grans èxits. De fet, el primer del Rem, perquè aquesta cançó era el single del seu primer disc, Out of Time, l'any 1991. Déu meu.
Nostàlgia total ara mateix.
Efectivament. Eh? En el discurs d'acceptació, Michael Stipe va assegurar que el miracle del Rem és que els quatre continuen sent amics després de dècades d'èxit. Molt bons amics, va dir. Però en cap cas han pensat, diuen, de tornar a tocar junts.
Doncs ens quedaran en disc i en les versions que podem trobar fàcilment per internet. Avui en David Guzmán ens vol parlar dels obituaris populars arran de la mort online de Chomsky.
En llatí, morituri és participi de futur, i per tant vol dir aquells que han de morir. D'aquí la famosa frase, Ave César, morituri te saluten. Però en l'argot periodístic, el morituri és un gènere en ell mateix, una mena de preesquela cuinada amb molta antelació. A les redaccions de diaris, teles i ràdios, per estalviar-se urgències a última hora, hi ha multitud de comiats guardats a la carpeta morituri, és a dir, literalment persones que han de morir, que és una condició que en principi tots compartim, però es considera que hi ha edats i quadres clínics més propicis. Passa, però, que amb la irrupció de les xarxes, el que històricament era una pràctica periodística, ha esdevingut un hobby popular. Ahir al vespre va no morir Noam Chomsky. Durant una estona, com si fos el gat de Schrödinger, va estar simultàniament viu i mort. No va durar gaire, però en els minuts en què el donaven per mort, Twitter es va omplir de paraules de dol, de lluances i d'homenatges espontanis. Bé, espontanis o no tant, perquè tinc la convicció que hi ha una secta que es dedica a redactar morituris per publicar a la xarxa quan algú traspassa. Me'ls imagino com voltors consultant l'edat i l'estat de salut de determinades celebritats per tenir a punt l'elogi un cop hagin finat. Perquè en l'art de l'obituari de Twitter el que importa és ser el primer, estar a la pole position de les escales per poder dir entre línies jo ho sabia abans, jo us n'anuncio la defunció. Ser els primers és un dels requeriments, l'altre és buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou de celebrar l'obra del difunt, cal adjuntar-hi una foto on surtis tu el dia que et va dedicar un llibre, o si no en tens fotos, convé que expliquis que si tu ets la rehòstia és gràcies als ensenyaments del malaguanyat. No importa que el mort et quedi lluny. Tu i Chomsky heu estat carn i ungla i el teu segon cognom és gramàtica generativa. I així com deien els savis, sic transit gloria mundi.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A Catalunya, el 64% del territori és forestal i això, ara que pugen les temperatures, s'ha de tenir molt en compte pel perill d'incendi. Són una mica més de 2 milions d'hectàrees de bosc i pastures i la millor manera de fer prevenció per evitar incendis és la gestió forestal. Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Se'n fa gaire de gestió dels boscos?
Doncs no gaire, o en tot cas és insuficient. Segons els càlculs fets pel Departament d'Acció Climàtica, només un 30% de la superfície forestal de Catalunya està gestionada. I per anar una mica bé, se n'hauria de gestionar com a mínim el 60%. Quan diem gestió forestal, volem dir treballar l'aprofitament dels boscos, equilibrant el guany econòmic amb la conservació del medi natural i social.
Per tant, podem dir que molts propietaris forestals no gestionen els seus propis boscos.
Exacte. Pensa que a Catalunya hi ha aproximadament 200.000 propietaris forestals, la majoria dels quals tenen aquests boscos per herències familiars, i només uns 60.000 fan gestió forestal. I això passa tant en les propietats privades, que són la immensa majoria, com també en les públiques. Entre Generalitat, Ajuntaments o les Diputacions, hi ha unes 500.000 hectàrees que són de les administracions. I també aquí només hi ha un 30% de gestió forestal. Però, Manel, has vist que estem parlant en masculí de propietaris forestals?
Sí, sí.
Doncs cal dir que el 40% d'aquestes propietats són de dones. és una de les dades més sorprenents de l'estudi que s'ha fet des del Departament d'Acció Climàtica, perquè si el 40% d'aquests 200.000 propietaris són dones, ens hem de preguntar on són, perquè no les trobem en les associacions forestals que hi ha al país.
Doncs això que deies ara mateix, on són?
Doncs són amagades. Mira el que ens ha dit la directora general de Boscos i Gestió del Medi, Anna Sanitjes, que és la responsable d'aquest estudi.
En el nostre dia a dia no les veiem ni a l'hora de gestionar, ni demanant ajuts, ni quan anem a finca a supervisar els treballs des de l'administració, ni en els òrgans de poder de les associacions. Associacions de propietaris forestals, en associacions de serradores, i no hi són mai, no?
El fet és que les dones hi són propietàries de milers d'hectàrees, algunes les treballen, altres treballen en oficis que tenen a veure amb el bosc, hi ha moltes dones enginyeres forestals. En definitiva, des del departament han pres la iniciativa.
És la creació d'una associació de dones propietàries forestals. Justament per això, per fer xarxa, per conèixer, per fer de transferència de coneixement, també per empoderar-se i perquè sigui com un trampolí per poder anar a totes aquestes altres organitzacions forestals.
Ja ho veus, Manel, només es tracta de veure-les. Vols que te'n presenti dues, una mare i una filla?
M'encantaria.
Doncs som-hi.
Jo soc propietària forestal des de l'any 1975, en què va morir el meu pare. Jo tenia 11 anys quan el meu pare va morir.
Aquesta és la Clara Santa Maria.
Jo tinc aquesta mateixa finca, té 225 hectàrees aproximadament, i el pare tenia en arrendament una finca que és colindant amb aquesta, amb la casa nostra, que té unes 100 hectàrees, que aquesta les he comprat jo, amb l'ajuda del banc, fa 7 o 8 anys. Per tant, ara gestiono un total de 325 hectàrees aproximadament. A casa es va fer una gestió forestal els primers anys després de la mort del pare, es va fer una gestió forestal que fèiem la mare i jo conjuntament, i que teníem uns veïns que eren persones que sabien molt de fer gestió forestal i que tallaven els pins amb una cura i amb una saviesa innata, i que nosaltres teníem a casa un euga o una mula que arrossegàvem aquests pins fins al carregador on venien els camions. Però va arribar un punt que els sous es van... O sigui, el preu de la fusta en relació als sous es va capgirar tot això i vam deixar una mica aturada tota aquesta gestió. Llavors, què passa? Amb els anys t'adones que el bosc és com un hort, que l'has de podar, que l'has de treballar i que l'has de... Bueno, que n'has de tenir cura i que, per tant, no pots deixar-lo perquè, si no, el bosc s'ofega, els pins es moren, s'atropellen els uns als altres...
Els diners no arribaven i la Clara va haver d'anar a treballar fora i el bosc va anar creixent al seu aire. Fins que molts anys després, la Clara es va decidir a fer gestió, portar les seves finques, les de propietat i les arrendades.
Jo conec les finques de casa, les conec. I en aquest moment estem fent una explotació, o sigui, estem tallant, estem fent una tallada selectiva o estem fent unes tallades més intenses per recuperar pastures. El boix ens treu tota la herba que de sota els pins. Llavors estem fent això, o una tallada selectiva o una tallada més adavesada o una tallada més intensa per poder recuperar pastures, perquè si no, no tenim pastures pel bestiar que tenim. A part de la gestió forestal, tinc vaques de carn, que estan, si les tinc en aquestes finques meves.
Però la gestió forestal femenina, diguem-ho així, de més de 300 hectàrees en un món d'homes, no és sempre fàcil.
Convoquen reunions i ets tot homes i la Clara. Els uns, amb molta estima, cert, perquè m'he trobat molt ben acollida per molta gent, la majoria. Però hi ha hagut algun cas que tu, nena... sort que tens veu però no tens vot perquè no he estat a la Junta o pel que sigui, i sí que t'adones amb el cap del temps que hi ha qui et va seguint els passos una mica per veure aviam com ho fa. La Clara està contenta d'aquest maquinista, nosaltres també. La Clara està contenta d'aquest tallador, nosaltres també.
I és que la gestió forestal no només és l'aprofitament del bosc, és mecanitzar la feina i, sobretot, és fer camins per poder treure la fusta. Totes aquestes inversions, que en principi són per tota la vida, són les que està fent la Clara Sant Martí, perquè el dia que es retiri, la seva filla, Clara Gonfaus, tingui ja la muntanya a punt per poder-la gestionar més còmodament i que econòmicament sigui rendible. Perquè la Clara Sant Martí té dos fills, un noi i una noia, i és ella la que vol continuar.
Entre setmana estic a Vic, però els caps de setmana estic aquí sempre, va, anem a veure-ho, que no sé què, com està anant, i sempre que puja, bueno, la Gemma, la que ens ajuda amb el pla de gestió, sempre que ve intento ser-hi per estar al cas del que passa i veure ben bé què s'ha de fer, què han fet, per què ho han fet i totes les raons de la tallada i de la fusta i de tot.
A banda de les propietàries forestals, com les que hem sentit, en el sector forestal hi ha altres dones que hi treballen i s'hi dediquen. Des de les que són al bosc, com la Marta Casas.
Soc treballadora forestal, treballo al bosc. Tinc una empresa amb el meu germà, Miquel, i bueno, ens dediquem a fer fusta per serradores, llenya per cremar, per les estufes i llars de foc, i biomassa.
Fins a les enginyeres forestals, que n'hi ha forces, com la Sandra Torres.
Fins i tot recordo, doncs, un propietari en el principi de tot de dir-me, nena, vols dir que hem de tallar aquests arbres? No vas equivocada. Això ha anat evolucionant. No hagués anat evolucionant amb els anys. Poder ara, dia avui, diria, ostres, sí que considero que és masclisme, no? Però poder perquè he demostrat que realment, no?, sé la feina que em faig i n'estic convençuda, doncs a dia d'avui puc dir que els meus millors aliats són els propietaris i els treballadors de bosc.
Queda clar, doncs, que el món forestal és majoritàriament d'homes, però no exclusivament d'homes.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Les ETBE ja són vigents a moltes poblacions. En parlem amb l'activista Maria Serra. Si el nostre cotxe no hi té accés, quines alternatives tenim?
Moltes. El transport públic, la bicicleta i altres opcions. No es vol deixar ningú enrere.
La Josefina i jo anirem corrent a tot arreu, oi?
Sí, i ja em vaig posar les malles.
Informa't en el web zbe.cat. Zones de baixes emissions. Menys fum, més salut.
Finançat amb fons de la Unió Europea, Govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio...
Si el 20 de juny és el dia més feliç de l'any, nosaltres encararem l'estiu des de la seu de Vueling, a Viladecans. Parlarem del futur de l'aeroport del Prat amb Santiago Niño Becerra. Resoldrem dubtes dels passatgers. Recollirem anècdotes viscudes als avions. Sabrem com superar la por de volar. I Bernat de Déu i Anna Guitart ens recomanaran els llibres ideals per llegir quan volem.
Aquest dijous de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Vueling, celebrant els 20 anys de la companyia aèria de referència a Barcelona.
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Quina sort que tenim cada nit de poder rebre l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Perquè ens ajudes a parlar millor. Quina paraula ens portes avui?
Mira, arran del que va fer ahir el president del Parlament Balear amb unes fotografies, ens hem volgut fixar en el verb trencar.
Sí.
Perquè el nostre portal el tenim marcat com abusiu. Per què? Perquè l'hem de reservar pels casos en què és adequat, eh? Diem trencar un vidre, un plat, un ou, trencar-se un os. Perquè el diccionari diu que és fer trossos o fragments una cosa dura. Queda't amb aquest concepte, eh? Una cosa dura.
Sí.
Colpint-la, prement-la o tirant-la a terra. Però hi ha contextos en què hem d'optar per verbs més precisos i específics. Per trencar trossos tenim estripar, esquinçar, trossejar, esbocinar o esmicolar. Quan es trenca alguna cosa per una pressió exterior, podem dir esbotzar, aixafar o esclafar. I per una pressió interior, rebentar-se, esclatar o petar. Però, si ens fixem en el cas d'avui, unes fotografies, un paper, una carta, el que fem no és trencar-les, eh? Perquè no són dures, sinó que les esquincem, les estripem o les esqueixem, com ha dit avui la nostra corresponsal a les Illes, eh? Molt bonic, esqueixar. I l'etimologia dels tres verbs és molt interessant. Esquinçar ve de exquintiare, que volia dir partir o dividir en cinc trossos, un, dos, tres, quatre, cinc. Estripar ve de tripa, perquè la primera excepció d'estripar és treure les tripes. I esqueixar probablement ve d'escapciare, que és trencar una caixa de fusta.
Saps quin una em vaig dir ahir quan explicava això? A mi em va sortir esparracar. I ara tinc dubtes de si correcte o no correcte.
Doncs és bona.
Seria acceptable?
I tenim que és sinònim d'esquinçar.
Ah, per doncs, tant, o sigui que endavant, la vaig encertar.
Bé.
Amb una mica de sort, però la vaig encertar. Molt bé, quedo més tranquil. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
Aquí, ens ho acaben d'apuntar molt bé, el zoo. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, la veritat és que era fàcil, eh? Demà, aquesta cançó de zoo, que es diu Estiu, demà comença oficialment l'estiu. Ho farà a les 22:51 minuts, és a dir, a darrera hora. Per tant, tindrem gairebé tot el dia de primavera i després començarà l'estiu. I començarà l'estiu amb un temps poc d'estiu, perquè demà tindrem ruixats, de nit, matinada avui, fins demà al matí. Localment poden ser una mica més intensos cap al nord-est. I demà al matí pot ploure, podríem dir, a qualsevol indret, de forma irregular. Altre cop, encara amb pols sahariana. I a la tarda, els ruixats, les tempestes quedarien una mica més restringides cap al terç oest. Començarem l'estiu, però no ho farem amb temperatures d'estiu, perquè demà baixen les temperatures i la majoria de termòmetres quedaran per sota dels 30 graus. Per tant, un estiu, doncs, pel qui no els agrada la calor, de moment, molt suportable.
Exacte, entrada suau, ja ens va bé.
Exacte.
De mica en mica, que ja arribarà.
A poc a poc.
Ja arribarà. Sí. Gràcies. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Ja ho saps, estem en setmana de transició, de primavera a estiu. Per això hem escollit aquesta setmana el tema Seasons, de Future Islands. Hi ha una persona que no pot acabar millor la primavera. A ell li cedim l'última paraula i el fem portaveu de totes les persones que tenen algun trastorn mental. Fins demà a les 10 del vespre.
Hola, bona nit. Soc Clara Martín, periodista, company de Catalunya Ràdio. I avui ha estat un gran dia perquè avui ens han donat un premi Ondas. Ens l'han donat pel podcast Gent Normal, un programa dedicat als trastorns mentals i a parlar en primera persona de tot el que hi ha al darrere. I, esclar, us podeu imaginar que estem supercontents i supercansats, perquè ha estat un dia ple d'emocions, i superorgullosos, perquè, clar, era un programa molt difícil, i quan t'arriba el reconeixement per un programa així, un programa de servei públic, un programa que tracta un tema complicat i complex, doncs, clar, l'alegria és doble o triple, fins i tot. L'Esther Carmona, que és la productora, i jo, ara arribem de celebrar-ho tot amb una gran festa que hem fet. Ens hem passat el dia, hem anat a l'Ajuntament, després a l'alfombra vermella, hem fet una gran gala i després una festa, de la qual arribem ara mateix, i estem destrossats, però supercontents de poder formar part de la família de Catalunya Ràdio i d'haver poder aportat un premi a la casa i un programa com aquest, que és un programa que té una intensa, una potent vocació de servei públic, i estem molt contents. Ara a dormir, i demà tornem cap a Barcelona i a tornar a treballar, perquè encara queda molta feina per fer, i sobretot el que a mi m'agrada més, moltes històries per explicar. Moltes gràcies i bona nit.